Amb aquest apunt arribarem a les 12:04, amb més notícies a l'una en punt.
Més informació a ib3notícies.com. Anys amb tu.
El dia Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Hola, bon dia, benvinguts. Són les 12:05. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, parlarem amb l'arqueòleg Jaume Deà sobre aquesta meravella que s'ha trobat a Tramuntana, concretament a Vall de Mossa, i que ja està en mans del Museu de Mallorca, un cap de bou en miniatura que recorda molt en els bous de Son Corró, més coneguts com els bous de Costitx, que malauradament fa molts anys que són a Madrid. Aquest cap de bou és una verdadera excepció dins el que és la data postaleòtica a Mallorca, i amb en Jaume Deà, que és arqueòleg, en qui afortunadament es vedarà excursionista Josep Maria Builds, va posar en mans d'aquest mini cap de bou i no se'l va quedar ni el va vendre. Afortunadament, el podrem veure en el Museu de Mallorca d'aquí poc. Després entrevistarem el professor Càndid Trujillo, professor de música tradicional, de música popular, perquè volen posar en valor la necessitat de regularitzar l'ensenyament d'instruments tradicionals com el flabiol, el tamborín o la xeremia, i que no se faci de qualsevol manera per tal de perpetuar la seva existència de manera correcta i seguint els cànons que comanden en aquesta tresor que també és la nostra música popular. I com que els dilluns volem analitzar el que ha passat aquest cap de setmana, i va ser el dia de l'aigua, i el nostre analista de cap de setmana, Xavi Canyelles, mos contarà ell i els diferents personatges que du dins la seva veu què és això del dia de l'aigua, les fonts, els torrents, els aljubs. Parlarem amb ell al final del programa per posar una mica de toc d'humor a les notícies, que de vegades, avui no, que de vegades no són tot agradables que haurien de ser. Així que en Yolanda Ruiz, Ivan López en el control tècnic, començam el dia Mallorca. No sabem si ja existia la República Romana, no l'imperi, la República Romana, quan se va fer aquesta peça de capa de toro tallada en bronzo que s'ha trobat a Valldemossa. Però han posat música d'aquell temps perquè és la més propera. No sabem si se va fer l'any 600, l'any 200 abans de Crist. Llavors, d'ahir a Valldemossa, l'excursionista Josep Maria Builds va trobar fa dies un petit cap de toro tallat en bronzo, i s'ha convertit en un descobriment importantíssim a Mallorca, perquè els investigadors et diuen, concretament en Jaume Deà, que és l'arqueòleg que aquí saludam. Jaume Deà, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, què tal, com estem?
Dius que tu has pogut observar la peça, la va sol·licitar el seu depòsit en el Consell de Mallorca, ja el tenen, i tu dius que per les seves característiques, la figura d'època post-teleòtica d'entre els 600 i 200, és a dir, seria de la mateixa època que els famosos bous de Sant Corró, de Costitx.
Sí, exactament. Són un tipus de figures que poden ser de gran mida, com de petita mida, com pot veure, que, diem, són representacions un poc de la cultura o de les creences, diríem, religioses o suntuaris d'aquesta cultura, de l'època de ferro, diríem, mallorquina.
Això explicaria que els bous de Costitx se trobassin a Costitx i que l'hagin trobat a Valldemossa, que està per l'època que estan parlant, està enforíssim. Segurament la gent que vivia a Valldemossa no coneixia la gent que vivia a Costitx, perquè estaven molt en fora. Per nosaltres, avui en dia tot molt sembla prop, però fins fa 100 i pico d'anys que no hi havia cotxes, era molt complicat. Però, és a dir, era una figura comú, aquest toro. Devia ser com una... que era com un ídol, una figura religiosa. Què penses que devia ser?
Sí, exacte. Bé, primer que la gent se movia més del que mos pensàvem. Nosaltres mos entornàvem molt sedentaris i antigament també la gent se movia bastant més. Figures d'aquestes n'han sortides més a Mallorca. Bé, de tipus bou de Costit són casos excepcionals i també aquesta també és un poc excepcional, però figures de bous en tenim bastanta constància. El que passa és que hagin arribat en els nostres dies. Pel Pla de Mallorca és més comú, així se ser reconeguts, n'hi ha una famosa que és de Montaure, que per desgràcia també està a Madrid. No està en el Museu de Madrid, però també està a Madrid. I després n'hi ha una altra que està en el Museu de Lluc, que no se sap molt bé de quin jaciment és, però n'han sortit més. I després pel Pla de Mallorca n'hi ha de bastant famosos. Aquest tipus de figures n'hi devia haver, jo crec que probablement per tot, el que passa que d'això, que hagin arribat. Pensa que, clar, jaciments arqueològics han estat reutilitzats durant segles, i clar, trobar una peça de bronze en època medieval o en època més antiga, clar, això era com trobar un petit llingot d'or, m'entens? Yeah. Això ho agafaven i ho fonien. I què són? Són representacions d'esculte d'aquesta època, és a dir, dins la cultura, diguem, postaleòtica, trobant diferents objectes, diguem, tipus estàtues de bronze, unes poden ser, per exemple, aquestes figures de bous, que poden ser com a caps, poden ser també banyes de bou, també de bronze, figuretes d'un bou complet, és a dir, una estatueta petita d'un bou, però també fins i tot se poden trobar aus, per exemple, la Cometa de Morts, allà a Lluc, se van trobar un conjunt de tipus coloms, per dir-ho així, o aus, en gran conjunt, un gall, per exemple, el cas més paradigmàtic de la Cometa de Morts és un gall, i després també figures que se diuen Mars Baleàrids, que són unes figures que representen guerrers. I, per exemple, ara jo que soc de Soia, se va a la Roca Roja, se va trobar un conjunt en els anys 70 també de figures d'aquestes. Vull dir, el que passa que bous a la serra se n'han trobat pots. I mira, ha estat una gran alegria aquesta troballa.
Ara tornem en els bous, però perdona, tu que has dit, jo som de Soia. Una vegada, Jean Roser Bordó i me va mostrar el barram de Somo de Muleta. Què era exactament Somo de Muleta?
Bueno, Somo de Muleta, en aquell moment, perquè ara això ja ha canviat, era les restes humanes més antigues de Balears. Somo de Muleta va tenir molta repercussió perquè va ser, diríem, la datació més antiga de presència humana a Mallorca. I això, vull dir, en aquell moment va ser molt impactant. També va ser un jaciment que se va trobar entre miotragos i tot això també va suposar com un miotrago hi havien conviscut, etcètera, etcètera. I res, el que passa és que després s'han... És a dir, aquestes datacions, o primera datació que se varen fer, eren datacions amb una primera, diguem, amb una primera metodologia científica. Ara, avui en dia, s'han fet l'excessiu recalibrar, que és revisar aquestes datacions antigues, i si era aquella datació va donar 4.000 abans de Crist, ara actualment va donar 2.000 abans de Crist. I ha fet que hagi canviat. Vull dir que hagi altres jaciments que han passat per davant, som una muleta en datacions més antigues. Però, bueno, més a manco és per això. Vull dir, va ser en aquell moment el jaciment més important en aquest aspecte.
Ara tornem a Bau, però és que el que acabes de dir també m'ha ben escapat una pregunta. Jo imagino que Mallorca no se va evitar fins que se va inventar la navegació no de cabotatge. Se sap a partir de quan se varen evitar les Balears, o també és una cosa aproximada?
No, mira, Balears devia estar... És a dir, Balears s'havia conèixer de molt enrere. Vull dir, jo crec que sí, tots centenars de mil d'anys. Vull dir, perquè pensa que ja hi ha evidències de que l'estret de la Gibraltar se creua, diríem, fa milions d'anys. Vull dir que per allà passa gent. Bé, passa gent. Passen avantpassant nosaltres, que no s'assemblaven a nosaltres, però eren avantpassant nosaltres.
Sí.
El que passa que Balears... podríem dir que són les illes que se poblen més tard. Molt probablement és perquè no hi havia interès, és a dir, que les Balears tenien unes característiques a nivell de vegetació, de fauna, que no les fan atractives per crear un poblament estable. Ara mateix, diríem, les datacions més antigues que hi ha evidència de poblament estan en torn als 2.300 abans de Crist, però diríem, això seríem restes directes, restes humanes trobades. És a dir, si troba restes humanes vol dir que hi ha un humà per aquí. El que passa que es la universitat i altres equips han fet estudis, diríem, de coses indirectes, per exemple, canvi de vegetació, tipus de vegetació nova que apareix, etcètera, etcètera, a partir de pol·len, i sembla ser que en torn als 3.500 abans de Crist comença a podular gent per aquí. Vull dir, hi ha gent estable. Comencen a eliminar boscos, apareix vegetació més relacionada amb pastura d'animals, i això ens indica que en els 3.500 abans de Crist ja hi ha gent per aquí. El que passa que encara no han trobat els jaciments. És a dir, jaciment directe, dir, no, mira, és que vam una cova i trobam restes humanes o ceràmica d'aquella època. Encara no ho han trobat. Que sortirà? Segurament. I que pugui sortir cosa més antiga? Jo tinc esperances de que pugui sortir coses més antigues. Però, clar, imagina't, els primers que arriben fan un pícnic d'un milió tragos, ho dic en broma, no saben si menjar milió tragos, però que fan un pícnic. I, clar, què passa? Aquest petit foc i aquestes petites restes han desaparegut amb els temps, perquè són molt superflues. I res, i bàsicament és un poc això. Aquesta idea, ara mateix, el consens científic parla d'això, d'aquest 3.500 abans de Crist, de que hi havia gent per aquí.
D'acord. Ara que dius restes que han desaparegut, anem a tornar en el cap de bou. Dius que se té constància que n'hi ha hagut més, però que també han desaparegut. Com és això? Els han fos, els han robat?
Bueno, hi ha una part que són els que no coneixerem mai, que sabem que han desaparegut, perquè pensa que llocs arqueològics han estat, diríem, saquejats des d'antic. Ja no deim d'avui en dia gent que saqueja per venda, sinó que des d'antic s'han pogut saquejar per cercar objectes per poder refondre. O també, fins i tot, reutilitzats. És a dir, per exemple, moltes coves d'enterrament a Mallorca han d'estar reutilitzades per tenir-hi com a estable, o fins i tot per treure terra, per aprofitar la terra. Aquesta, la cendra dels morts, sí, era molt bona per abonar el camp.
Exacte.
I això ha fet que, clar, per una part, hi hagi peces que han desaparegut que no coneixerem mai. Però, per altra part, hi ha peces que són peces trobades segles enrere, que se té constància, fins i tot se té fotografies o dibuixos. Hi ha un llibre molt famós que són la figura de bronze de la protohistòria de Mallorca. Escolta, endavant. Passa't a llitjar.
Ah, d'acord, sí.
Perfecte.
Sí.
I aquest llibre, per exemple, fa un recull de totes les peces conegudes. I, clar, n'hi ha moltes que han desaparegut. Col·leccions privades, en aquell moment se va documentar, però no se va dir exactament qui ho tenia. I, clar, hi ha objectes que literalment han desaparegut, que poden ser din col·leccions privades i no se coneix, vull dir, on estan dipositades ara, o fins i tot que s'hagin perdut. Vull dir, jo m'ha passat casos de gent, com ha passat això amb aquest cap de bou, de gent que ha heredat de familiars coses i ha acabat en els fens, perquè, clar, van dir un troll de ferro rovellat i,
sí.
I això que ha de fer amb ell. I ha acabat tirat. Vull dir que ha de tot.
I també dius que és excepcional perquè, de moment que sapiguem, és l'únic cap de toro en miniatura que tenim ara. No vol dir que no és l'únic que hagi existit, però
sí,
que tenim ara i que fa 50 anys que no se trobava res d'aquesta casta.
Sí, mira, ara el que comentava ara mateix, vull dir, en el llibre aquest surten tres minicats de bou, però cap dels tres està localitzat. És a dir, sabem que varen existir, però no sabem on són. Per tant, aquest minicat de bou seria el primer que tenim, vull dir, que el tenim físicament i a més és triar un museu. I per altra banda també és un petit cap de bou que també destaca damunt dels altres tres coneguts, perquè està molt ben elaborat, té molt de detall, i els altres, per exemple, eren molt més burds, més burdos, vull dir, m'ho sentim molt més mal fets, i no tenien, a nivell de presència, a nivell de tècnic, no tenien tanta rellevància com aquest.
I també he llegit, que m'ha fet gràcia, que dius que no és un bou, sinó que podria ser un vedellet, perquè no...
Clar, la paraula bou ven més, m'entens?
Sí,
no vull ofendre ningú, però ven més. Però, clar, en el cas i la fi, sembla més, clar, una vedella, perquè les banyes són curtes, vull dir, no és que li faltin les banyes, sinó que són unes banyes petites, per tant, estan parlant més de tipus vedella o això, vull dir, aniria més dins aquest tipus d'animal.
És a dir, que no sabem, o no ho han trobat, o no sabem si qualcú... Perquè, clar, l'arqueologia, és a dir, el que tu has dit, abans la gent buidava els jaciments per aprofitar per fondre, perquè l'arqueologia és com la geologia, són ciències relativament modernes, perquè antigament sí. Ningú donava importància a un tros de ferro, no és així?
Sí, exacte, vull dir, antigament que hi havia... el típic il·lustre de poble, un capellà, qualcú que havia tingut un pot d'educació, i tenia curiositat per això. Mira, jo ara soy, per exemple, conec un cai d'un jaciment, que dic una que és la persona, perquè era fill d'esquí, va fer, bé, res. Bàsicament, era un abric rocós que hi havia un salt d'aigua. I dins d'aquest abric, el propietari de la finca va decidir fer un safareig. I quan varen fer el safareig, que varen buidar mig abric, sortien cranis i olles senceres. I què varen fent tot això? Pues els infants, que estaven avorrits, estaven fent els safareig, se posaven damunt un cap de marge totes les ceràmiques i els cranis i a partir d'allà els arrompien. Vull dir, perquè vegis, vull dir, la sensibilitat que hi havia un temps. Vull dir, per ells això eren coses velles i res. I mira, tirat. Vull dir, tirat i no hi havia cap tipus de valor. Com les àmfores mateix, diguem, les primeres àmfores que se trobaren, els pescadors els arrompien i els tornaven a tirar a la mà. Per què? Perquè si tornaves a tirar les xarxes, te tornava a enganxar l'àmfora i te podria fer un forat. I clar, vull dir, la mentalitat ha canviat molt.
Clar, com les morades, que ens vàrem tomar fa 120 anys i au, venga.
Exacte.
Abajo les muralles. Hi havia papers que se repartien per Palma que posaven abajo les muralles, imagina't.
Clar, però en aquell moment el progrés era eliminar això. Vull dir, en aquell moment. I ara seria tot el contrari. Vull dir, seria clar, tot el contrari.
Tanta sort que molt va quedar el baluard de Sant Pere i la part que mira a la mà, perquè a ciutats on no va quedar absolutament res, mira Madrid.
Sí,
no queda absolutament res, només queda, crec que, la Porta d'Alcalà, que no queda res més.
Exacte.
De tota manera, afortunadament que quedarà aquí, perquè els bous de Costitx sempre han estat negatives per part del Ministeri de Cultura.
Sí,
és com a Madrid, sí, és com Londres amb Egipte, no? Sí. Que dius, això no és teu.
Sí, ha de ser políticament incorrecte, perquè és una cosa que a vegades també hem de fer reflexions. Per què? Perquè els bous de Costitx, quan saps història real de ses peces, és una... Jo, per això, el bou de Costitx és una estirada d'orelles en el govern, no el govern actual, sinó un poc el que va passar. És a dir, el bou de Costitx se van oferint al govern en el seu temps d'aquí. El que va fer el govern d'aquí no els va voler comprar.
Que fa 100 anys, aproximadament, que els van trobar.
Sí, no els va voler comprar. I tanta sort que Madrid els va comprar perquè estaven a punt de comprar-lo, si no vaig aquell moment, per un col·leccionista alemany. Vull dir que aquestes peces no haguessin quedat ni a Mallorca. Vull dir que al final també, és a dir, és un pecat del passat que rebem els del present. És a dir, que la falta d'interès d'aquella època va provocar això.
Home, si tomàvem les morades, imagina't quin interès devíem tenir per dos caps, tres caps de baus, de cosa, que a més que els va vendre per 3.000 pessetes.
I roben a més tanta sort. I bueno, jo també penso, això sí que a nivell professional, és que avui en dia, segons quins tipus d'objectes tan representatius haurien de tornar al seu lloc d'origen. Vull dir, perquè al final es atreu del seu context. Clar. És a dir, aquí tenen sentit a Mallorca, a Madrid, home, tenen sentit. Man, si vols de Costitx estàssim repetits i n'hi hagués més exemples, diguéssim, mira, que n'hi hagi uns parell a Mallorca i mira, que a Madrid n'hi hagi un parell, perquè no se poden exposar tots. Però és això, vull dir, és un poc això. Vull dir, també hem de tenir un museu obert com toca, també per tenir-los exposats. Clar. Que el pobre Museu de Mallorca du anys arreplegant necessitats econòmiques per obrir. Pensa que fa més de 20 anys que la part d'arqueologia està tancada.
Yeah.
I és un pot també tot el conjunt.
Afortunadament, aquesta vegada hem d'agrair a Josep Maria Boils, que és excursionista veterà, que per de més Vall de Mossa va trobar aquest mini cap de bou, te va cridar tu, Jaume Deà, vares posar-lo en coneixement del Consell de Mallorca. És a dir, és una cadena que si no s'hagués complit...
Va ser molta sort, perquè realment ell ho va localitzar i justament a través d'un amic comú, en Lluís Balcaneres,
de la Sant Muntada.
Va contactar en jo i va dir, no, mira, és que un amic ha trobat una cosa rara anant d'excursió, veurament si t'apareix que té interès o tal i qual. I clar, jo m'esperava qualsevol cosa. I quan va enviar les fotos va dir, que me telefoni ja.
Ja t'imagino tu allà, digueres dir, uah, això sí, és com...
No, i a més, la sorpresa és del lloc on és. Ara, supos que més endavant ja ho diré, les institucions saben d'on és la localització, però jo a nivell personal també, molt, perquè està vinculat amb la meva trajectòria arqueològica. Vull dir, jo vaig ser un... Bé, el darrer deixeble d'en William Waldron.
Ostres.
I està vinculat a la figura de William Waldron, és que ell la fica aquesta figura. No diré tal, William Waldron va fer feina amb moltíssims jaciments a Valldemossa, i però justament està vinculat amb un dels seus jaciments. I això és una de les coses que també ha estat com una alegria personal.
Clar.
Per haver tingut la sort de bastar la persona que ha fet de pont entre institucions i la persona que els ha trobat.
I de Jaume, moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies, perquè gràcies a gent com tu, gent com en Jaume Deia, que cerca el que amb qui estem parlant ara, part del nostre patrimoni, dic part perquè complet és impossible, part del nostre patrimoni queda aquí, s'està estudiant, el que mos queda per estudiar i el que mos queda encara per descobrir en aquesta ciència malauradament tan nova com és l'arqueologia, perquè fa 100 anys no li donàvem importància a res, i ara tenim gent com en Jaume Deia, que sí que té cura d'aquestes qüestions. Enhorabona, Jaume, i moltes gràcies per la feina que fa.
Gràcies.
Salut. Nosaltres ara parlarem també d'un altre tresor que tenim, de la música tradicional. Serà d'aquí un minut.
El Dia Mallorca, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és diversitat.
Caminar sol et fa bé. Caminar amb els altres et fa millor. Però caminar per qui més ho necessita et fa imprescindible. Inscriu-te a la Magic Line de Sant Joan de Déu i camina per un món millor.
IB3 dona una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA. ARCA treballa per protegir el nostre patrimoni, cuidar els centres històrics i preservar la memòria dels nostres pobles i ciutat. Per més informació, podeu visitar el web arcapatrimoni.net. IB3, tots donem una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Remellat, si tu te'n vas, jo no tenc alegria.
El Dia a Mallorca, amb Jaume Noguera.
Pensant en quan tornaràs, remellat, quan tu no hi ets, res del món no me consola, i arreu me trobo tota sola, m'assemblen buis escarrets. Remellat, quan tu no hi ets.
Remellet de boja avui, saps que m'entengueu mirant, perquè cantant...
Canten a Miquel de Lledó i en Tomeu Penya, i darrere en Petani Rubio, en Esloviol, en Toni Pastor, en Lluit i ses Bandúrries. Són música nostra. Mos han permès el luxe de posar aquesta cançó per parlar de música tradicional, que no sabem a més si quadra o no hi quadra. Ara mos ho dirà el nostre següent convidat. A Mallorca, la música tradicional no és només música, sinó també participació i una manera de viure la festa. Connecta generacions, perquè pot veure una persona major i un lot jove ballant. Uneix el cap a la fi. Divendres ho vàrem parlar, són membres de Sadàs, són germans Martorells. Ells toquen instrument com xeramies, estamborino, floviol. Continuen sense banda sonora de gegants, dimonis, professors. I tot aquest patrimoni cultural s'ha transmet a través de professors com els que entrevistarem ara, ja sigui escoles municipals o associacions. que afortunadament encara volen aprendre a tocar instruments. Saludant precisament i parlaven som músic i professor Càndid Trujillo. Bon dia, Càndid, benvingut.
Hola, bon dia, bon dia.
Aquest ramallet de música nostra és música tradicional o són, és un altre tipus de música feta amb instruments tradicionals? Compte'm.
Això, per descomptant, això és música tradicional.
D'acord.
I, a més, música nostra és un referent, com bé sabeu, imprescindible i que gairebé molt sentim part d'ells.
Sí.
Tots hem estat alumnes i de mestres com en Pep Toni, per exemple, en el meu cas, en tema de xeremies i fobiol i tambor, i els hi devem molt a aquesta gent.
És a dir, estan parlant del Mallorca, estan parlant de Cid Som, això serien els nostres referents.
Efectivament, sí, sí, sí. Aquests són referents dins el Ball de Bot, gent que va reviscolar el Ball de la Plaça i són claus per entendre lo que avui som com a música tradicional.
I tu vols fer especial ressò com a docent en la necessitat de regularitzar l'ensenyament dels instruments tradicionals. En què te refereixes? Ara no hi està, que és que qualsevol te pot ensenyar a la mala. Com és això? Per què hi ha aquesta necessitat de posar fil a l'agulla?
Hi ha iniciatives molt bones, jo crec que hi ha escoles municipals, hi ha, per exemple, el Conservatori d'Inca, on jo hi faig feina, després hi ha el tema d'associacionisme, que per descomptat jo crec que és clau, perquè aquests sí que fan cultura popular en majúscules, però hem de dir també que no existeix encara una estructura clara i homologada, com sí que passa amb altres instruments, perquè m'entengueu, o com sí que passa a altres territoris del país. Per exemple, a Catalunya s'imparteix el grau mitjà o professional de xeremies, i el superior fins i tot. En el País Valencià s'imparteix tots els graus de dolçaina, des de l'elemental, en el professional i en el superior. I, clar, a Balears no tenim res d'això. I penso que fa que moltes vegades, per no dir sempre, l'ensenyament depengui massa, jo crec, del voluntarisme o del context local, i crec que ha arribat un punt en què la música tradicional mereix un reconeixement més estable dins el sistema educatiu.
T'entenc. És que, clar, quan parlem d'aquests instruments estem parlant d'un context cultural, o sigui, a Mallorca, quan sents una xeremia, és que hi ha festa. El manco a mi, dic, uep, sento una xeremia i dic, uep, quin dia és avui? A mi, és com un senyal, com un toc de campana que me diu, que me crida a la festa. És com un... Com si anessin lligats, no creus?
Efectivament, no? Aquests instruments, el context és evidentment és festiu i les xeremies han de fer festa i són un instrument de festa i són un instrument de carrer, sí, sí.
De carrer, exacte. El seu entorn natural és el carrer, perquè tu també dius que aquests instruments, clar, no, és que no necessiten amplificació, poden sonar perfectament al carrer. El seu espai natural és el carrer. No veuràs mai un... És com un tamborino. No necessita... No importa posar un micròfon davant, no? Estan fets per sonar al carrer, pràcticament. És així?
Sí, doncs, clar, són instruments concebuts per projectar, per sonar sense amplificació, per adaptar-se a espais oberts. Jo sempre ho dic quan vaig a una escola a mostrar instruments. A que no mos fa falta cap endoll ni cap amplificador per sentir aquests instruments enmig de la plaça o en el carrer. I clar, aquest fet, el carrer, crec que és important. Condiciona moltes coses de l'instrument, com la manera de tocar, condiciona la manera d'interpretar, un ball, de respirar la música per qui la sent. És una música amb unes funcions molt clares. Per això és important que una part d'aquest aprenentatge estigui connectat sempre en la realitat que se festa en el carrer, com bé dius.
I tu creus que de 100 anys ençà, perquè, per exemple, per la meva predina, la música era això, no? Res més. La música era la música de festa, de quan ella festejava a Sencelles l'any 10, fa l'any 1910, sí. Però clar, quan va arribar la música moderna, anem a dir-li el blues, el jazz, el swing, el fostrot, el pas doble, la copla, el que sigui, podria ser que tot això hagués anat arraconant a la música tradicional fins en el punt de que jo record quan era petit que va estar en perill d'extinció, perquè pràcticament hi havia dues agrupacions. Això ha influït per contaminació sa música forània, anem a dir-ho, per mal?
Sí, jo crec que sempre hem estat influïts per tot. Mireu, avui de matí, el primer que m'ha votat a Instagram, quan ho he obert, ha estat un lot ben jovenet, amb unes xeremies de per la península, sonant damunt d'una peça popular tipus reggaeton. Jo, per suposat, no la coneixia. Però què vull dir amb això? Crec que l'altre dia, en Pere Martorell, que són ben amics, sí, ho va explicar molt bé. Quan deia que xeremies, veus, feien aquella passa per sonar allò que la gent volia sentir. És a dir, allò que estava de moda, allò que era popular. I doncs, això va per aquí.
Sí.
Crec jo que, en el final, sempre han tingut aquesta cosa d'adaptació de la música que la gent ha volgut escoltar. Sí que és cert de que la música popular, ràdio, televisió, streaming, va per l'autopista 120 i és de música tradicional anant per la carretera secundària i anant a 60, és a dir, que no competim, però per això jo crec que és necessari saber-se adaptar i sobretot no perdre's carrer.
Cert. A més, tu dius que el contrari del que pugui semblar s'interès pels instruments de cultura popular ha crescut en els darrers anys. Jo l'he vist, perquè jo record que de menut ni sentia mai una xeremia, ni un tamborino, ni un flabiol, mai. I jo ara veig que torna a reviscolar. És cert, no?
Sí, és molt evident. Hi ha més alumnes, més colles, més agrupacions, més iniciatives. Crec que hi ha una necessitat... Per això dic que crec que hi ha una necessitat molt evident de reconnectar amb allò propi, en la nostra identitat, i jo crec que la música tradicional ho ofereix d'una manera molt directa i és ben viva.
També dius que hi ha una visió una mica negativitzada, com si la música tradicional només fos folklore. On i en què ho has notat? Perquè jo, per exemple, m'ho explica Palma, però un poble no m'ho explic. A Palma sí, perquè Palma és una ciutat, les ciutats són molt impersonals.
Sí,
tu,
amb
què has notat aquesta visió negativitzada de la música tradicional?
Bueno, perquè durant molts d'anys s'ha associat tot això a una cosa antiga, una cosa menor, moltes vegades, com si no tingués un valor artístic o fins i tot pedagògic. I en realitat, penso que és tot el contrari. És una música pues, molt rica en les seves complexitats, en la seva història i amb una funció social molt potent. És per això el tema que vos volies posar de la necessitat de que molts aportin una regularització en aquests instruments tradicionals. És a dir, la necessitat de que la conselleria faci la passa en band i intenti regularitzar aquests instruments com els altres dins les escoles de música.
I tu també defenses molt la transmissió oral com a font d'aprenentatge. Hem de pensar que un temps ningú, absolutament ningú sabia llegir i escriure. És una cosa relativament molt moderna que la gent sàpiga llegir i escriure. I la transmissió oral ha estat la font de cultura. Les cançons que contaven històries, les gloses... I clar, la transmissió oral com a font d'aprenentatge és que és imprescindible. Perquè si, jo dic, si una tonada no se canta, se perd. No? La fruita més primerenca, la pomera hivernenca, si això no hagués cantat en Biel Caragol, això s'hagués perdut, no?
Efectivament. Estar connectats en la realitat de les festes populars i tradicionals és molt important. I la música tradicional hi té un pes capdalt. Jo crec que, com he dit, hi ha iniciatives molt bones que passen des de les escoles de música, de diferents conservatoris, però, com deia, a Balears no tenim res d'això que ajudi a mantenir uns mínims perquè després se puguin projectar en un futur i eventualment muntar un conservatori professional i superior. Jo penses, crec que a través de les escoles municipals, que és allà on tenim els professors, molt de nens petits, i ara hi ha molt d'interès en l'aprenentatge d'aquests instruments, crec que és el moment per crear un grau elemental, que seria la base de tot, per després poder tenir eventualment altres estudis.
Idò, que no fluixis, que han dit tu, Pep Toni, gent com la Miquela, Germán Martorell, el Mallorca, és importantíssim, no només, és que no és només música, és un llegat cultural, com tu dius, forma part de nosaltres, no és que sigui antic o deixi de ser-ho, és que nosaltres formem part d'això i això forma part de nosaltres. Càndid Trujillo és músic i professor del Conservatori, ho hem de dir, mestre Antoni Torrendell, d'Inca, que dus nom d'un altre gran músic de les nostres illes, mestre Antoni Torrendell, i me sembla que no serà la darrera vegada que parlem, perquè l'altre dia amb el germà Martorell de Sedàs també veig que tenim molt d'amics en comú, ja sigui en Pastor, en Rubio, en Bernat Cabot, en Miquela, sempre estem en contacte. Càndid, gràcies per atendre'm-vos i enhorabona per la feina que fas, perquè tu també tens un petit tresor entre les mans, o un gran tresor entre les mans, que és la nostra música. Moltes gràcies, Càndid. Salut.
Gràcies.
Gràcies a
salut.
Tu. Moltes gràcies. I vinga, amb aquest ramallet d'Anna Miquela i música nostra, d'aquí un minutet parlarem amb en Xavi Canyelles.
Ramallet de boja avui, saps que m'entengueu mirant, perquè cantant i sonant, no puc dir el que jo vull. Ramallet més dos que el vi, principi dels meus amors, penseu en qui pensa en vos, i pensareu sempre en mi. Ramallet més dolç que el vi.
Ramallet, els teus records són la meva companyia. Tenir-te a prop jo voldria que m'estrengués ben fort. Bona nit, ramell florit, bona nit si tu venies, dir-te bona nit d'un dia, és el que jo més desig. Bona nit, ramell florit.
El dia Mallorca, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és informació. Fem un tèntol.
Com estàu? Ben trobats un dia més a tèntol.
Tèntol. Amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que ve dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyam aquí a IB3 Ràdio.
Olicaris.
Hola a tothom.
Molt bon dia, vins de Tentos.
Bon dia, Corel.
Aquí la senyora Tebriós.
No ho entenc.
Tal dia com avui, naixia
Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic aixina com endimoniat.
Tentol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. El dia Mallorca, amb Jaume Noguera.
Quan sona la música d'aquesta mítica sèrie d'Enredo, Soap, vol dir que hem de fer anàlisi des cap de setmana. Ahir diumenge, dia 22 de març, se va celebrar el Dia de l'Aigua, un bé escàs que sovint no és valorat, fins que mos falta. Cada any el tema és diferent, de manera que ahir se va reivindicar l'aigua com a element d'unió per la igualtat. De tot això en parlàvem ara amb en Xavi Canyelles. Com estàs? Benvingut.
Molt bones, molt benvingut. Bé, eh? Quina set, eh?
Sí.
Xerrar d'aigua i totes...
Tenc aquí la meva botella d'aigua.
Sí. Botelleta ecològica, com toca. L'aigua és un bé escàs. Molt bé, com molt bé has comentat, quan falta és quan ens donem compte, no? Sense menjar podem viure, més o manco, sense dormir podem aguantar, sense dormir però sense beure. Ai, quina setada, eh?
Sí, cert.
Aigua, aigua, gent que prefereix aigua amb gas. Tu què és més, d'aigua amb gas o aigua sense gas? Jo sense gas.
Jo sense gas, perquè si és en gas m'agrada posar-hi un roll de llimona, una fulla de menta...
Ja hi fiques coses.
Ja faig com un...
Sí,
com un aigua especial.
Sí. I a més, si nosaltres estem informats per un 70-80% d'aigua, ho tindria que consultar, és que som aigua.
Sí.
És genial, eh? És una cosa que tu dius, som aigua.
Aigua i carboni.
Aigua i carboni, és que és una passada. Com pot ser que siguem aigua?
Podríem... Per tant, a l'aigua en gas li falta així per a ser humana.
Sí, exacte, només ha de pensar.
Sí, I a vegades, carboni
a vegades... i aigua. Hi ha aigües que parlen, que t'expliquen coses. Tu te poses de vora un tassó d'aigua i l'aigua t'explica coses. Quantes coses poden veure dins l'aigua. Més l'aigua no té color, però la mà és blava. Però no és que sigui blava, és que se reflexa del cel. Clar. Sabies en això?
Be water, my friend.
Sí, sí, sí. Sí.
Be
I no,
water.
I no és color maragda, eh? És fons, que és color maragda. Més se reflexa... Ai,
oh,
que bé.
Quina setada.
I més és curiós, perquè quan bevem aigua, per exemple, mos pega pixera, oró. I, però el que pixes no és el que veus ara. Perquè com és possible que ara beguis un tassó d'aigua i automàticament tinguis ganes de fer pipí? No fas pipí de l'aigua que ara acabes de beure. Ho sabies, en això?
No ho sabia.
És el teu propi cos.
Els d'hores anteriors.
Clar, perquè tu penses que és impossible que en uns minuts arribi a l'estómac, se mesclin tot, després vagin els budells, després passi la sang, vagi per tot, per la filtre i per ronyons, vagi per xuretes, vagi a la bufeta i pitipim, un roll d'aigua. No... A l'aigua, el que passa que el cos te diu que hi ha un excés, ja només hi pot haver una quantitat, no em sé explicar molt bé això ara, i pixes excés d'aigua, però que ja tenies. No és
no suficient per no deshidratar-te.
Clar, clar.
Les coses intel·ligents.
És interessant, això, eh? Això ho hauríem de tenir en compte.
No hi ha res com tenir tècnics de so com els que tenim a IB3, com els n'hi van López.
I també beure aigua en dijú és molt sa, perquè hem estat moltes hores sense beure, i el dia següent un bon tassó d'aigua en dijú, poc a poquet, que no sigui massa fred, que no te caigui malament, un tassó d'aigua. I l'aigua també no té gust, eh? Alerta. Segons la marca, saps, i també és més bona amb un tassó de vidre que amb un tassó de plàstic.
I amb una botella de vidre, que no una botella de plàstic, perquè arriba a migrar.
L'aigua de pou, bona, de cisterna.
Que els teus en són un bon poval, amb un foradí a baix perquè va hidrenant. Un
foradí, se siquis, amb aquella aigua de siqui, que cau a tota velocitat, i pones les mans així, t'esquita per tot, i veus... en ses mans.
És una
meravella. Això.
Meravella,
això només ho poden... Ho hem viscut nosaltres, que ja tenim una edat.
Sí,
anem petits, ara, avui en dia, no ho saben.
Allà, anem petits, no beuen d'una font.
Ja.
Nosaltres anàvem... te recordes quan anàvem a la manxeta? La manxeta.
Dóna-li la manxeta.
A la manxeta.
I jo, que sop de bany al bufar, ja tenim unes psiquis amb una aigua que creia tota pressió. Uah! Allà no hi havia... Vamos, ni bacteris ni res. Aigua que ha de correr, dejar-la correr. Bé, no sé què diuen en castellà.
Que no ha de beber.
Això.
I els meus veïnats, que no parlaven mallorquí, deien... Vamos a la manxeta.
A la manxeta.
Vamos a la manxeta.
O a s'aixeta, s'aixeta, s'aixeta.
A la manxeta.
Que se diu grifó a partir del segle XIX, ho sabies, en això?
Bé, però grifó té que veure en sa figura mitològica del grif.
Exacte, perquè sa gent milionària, rica, bufa, ses aixetes tenien forma d'aquest cap d'àguila, cap de grifó, amb ales i de grif, i a partir d'allà es nom va substituir l'objecte, com molts altres casos que hem tingut. Chupa-chups, per exemple. O Kleenex, també ha substituït. O un cúter, o cútex, també ha substituït.
Sí, sí,
un Danone.
Això és el que deien culant de gant. Un Danone. Un Danone.
Molt bé.
Mallorca és una illa amb multitud de fonts, torrents, ullups, pous, psiquis... I qui millor que...
És un formatge gruyer.
Exacte. Mentida. És que té forat de semental.
És...
Emmental.
Ah, sí, això és vera. Això sempre s'ha dit. És vera.
Ho deim a l'enrevés.
Ho deim a l'enrevés, eh?
Tu saps quin era...
Sí.
Tu saps quin era el formatge preferit d'en Sherlock Holmes?
Sí, el formatge elemental.
Elemental, que diu Watson.
Ai, per favor.
Sí, bé. hauré d'anar a qualque banda a fer un.
Sí.
Bé, tenim venga. Aquí sí. En el professor, vaig tenir la sort de tenir-lo de professor. Vaig tenir de professor en el següent convidat i ara tinc la sort de tenir-lo com a amic.
Sí.
Gaspar Valero, bon dia, com estàs? Benvingut.
Bon dia, com estàs, estimat company, que vas ser alumne meu. Avui seran de Saigo. Saigo, quants camins i paisatges mos duen cap a l'aigua. Aquest bé escàs, com molt bé han comentat. I en Jaume I, l'any 1229, va quedar satisfet de que Medina Mallorca estava plena de jardins, d'aigües de síquies. A la Serra de Tramuntana tenim un magil, el sistema hidràulic àrab, que consisteix en síquies amb fonts amb ujups i safaratxos. I llavors també d'aquestes psiquis tenim el Canarroc-Onyachtugú, que significa una psiqui torçada que arriba cap a Bunyola sa mà, com dèiem, i si arribam a les zones del Cúdia, Can Picaforta i Muro, tenim Salbofera, Albofajaira, que significa zona inundada, pantanosa. Quants de camins i paisatges ens arriben cap a aquestes zones humides sense oblidar-nos de ses fonts ufanes. Fonts ufanes, camins d'aigües, quants de paisatges de vora aquelles fonts. I també, evidentment, a totes aquelles zones salobroses o salobres, com el Salobrà de Campos, o les salines, saliners, persones que són salades, persones que històricament han begut aigua salada, que en llatí és salununium salutantari soluta, que significa quina aigua més salada. I si llevam l'aigua salada de la sal, trobam aigua dolça, com la finca de l'aigua dolça. Tot això i molt més. Què més vols saber?
Efectivament, ara han trobat el torrent de l'aigua dolça, les obres que estan fent a les piscines. Sabeu que no sabien que allà hi havia un torrent, que per això s'ha de l'aigua dolça.
Exacte, l'any 1637, un 14 de flores de juliol, varen trobar la psíquia reial que està just de vora la Universitat de les Illes Balears, la UIP, Universitat Illes Balears, abans anomenada Institut General Lelià, que estava rere la catedral de Palma. Palma, ciutat conquerida per Jaume I, 1229, i com se va conquerir? I no varen tapar, varen taponar la psíquia reial perquè l'aigua no arribàs a la ciutat. I els cavallers nobles musulmans anaren a fora per veure què succeïa, i aleshores les varen decapitar i amb unes catapultes enviaren els caps tallats a dins de la ciutat de Medina Mallorca. Que significa vamos a salir a ver què passa.
Curiosament, si estar ahí és ben igual, sé que conta el llibre del rei Jaume I, que és Kitaptari al Mallorca, que se va trobar Kitaptari al Mallorca. És història, llibre dels fets, però que el van trobar a una biblioteca de Sàhara.
Exacte, el llibre dels fets, però sent revés.
A sent revés, però compten
moltes
el mateix.
Moltes gràcies. Me'n vaig, que he de beure un tassó d'aigua.
Gaspar, amic, bona mestre, bona. Moltes gràcies per visitar-me. Ara parlem de Can Picafort, i no és de Can Picafort, perquè sobre l'aigua usada en el camp, parlem amb Bernat de Can Pixatort, que és molt diferent, en sap molt. Quantes vegades heu d'anar a cercar aigua, omplir cisternes, o a tancar canaletes a psiquis. La Montbernat, de Can Pixatort, bon dia, com estàu?
Això de l'aigua, de l'Eto, perquè avui en dia les guerres se fan de petroli, però l'Eto percebrà guerres per l'aigua. Per això, jo ja me'n recordo que les famílies se li deuen malament per l'aigua i sempre hi ha hagut un valor de l'aigua. Jo anava a les cases d'aigua amb unes garrafes grosses, i anàvem a cercar l'aigua. I tenia un amic que era d'aquests cercadors d'aigua i va trobar un pou. I per tot pom, vam fer un pou. Vam estar, tenia 34 dies, no? 34 dies, no són bromes, fent un forat per trobar aigua i trobar un pou. I allà hi havia un pou, perquè molta gent se pensa que la cisterna és un pou, i no un pou, la cisterna és un d'aigua de pluja. Quan plou, ses, tu saps on això, les teulades ja fan l'aigua, i arriba per la canaleta i cau en la cisterna. I en la cisterna es fotien una anguila, que la donaven al culi, anaven a la pobla i el culi te donaven una anguila, res per dos cèntims. Fotien l'anguila en la cisterna i te feia net, entens? I llavors, per fer net un safareig, havies d'estar 10 dies. I se secava. I quan s'havia secat, ho podies ensimentar. En ciment mallorquí, però. I s'anava impermeable impermeabilitzat. I s'aigua, i ara avui en dia tot, com que surt el litre, s'ha prohibit. I saps que em vaig instal·lar un litre. Fins que anàvem a comprar a Barcelona. A Barcelona! Anàvem a comprar tubos així. Tu, així. D'un litre. I fibra. I ara diuen que es cancerigen, oi? Què vol que te digui? I posen PVCs d'això de plàstic blau. La meva dona li van dir, si no vols tenir pedres en els ronyons, has de beure aigua. I jo dic, sí, però l'aigua té calç. Nostres tassons estan blancs de calç. I diu, no, però no és aigua. La calç és aigua, no fa predes. Tens? I això és el que hem de beure un tassó d'aigua. La gent me diu, com és que has viscut tant d'anys? I jo dic, perquè cada dia en dilluns bon tassó d'aigua. Doncs l'aigua fresca.
La bon Bernat és molt amable, perquè molts heu viscut molt.
Teniu aigua.
Sí, en tenim aquí.
Compleu això, ja ho teniu buit, oi?
Ja teniu, aquí. T'ha sonat d'aigua.
Dona bona, records de la dona.
Molt bé.
I la germana.
Estupend.
Fa feina encara a la Ràdio Balear.
No, s'ha jubilada i ara fa un programa de televisió.
Fa un programa.
Sí.
Dos.
No ho sé, un canal d'aquests que no són CB3.
I m'agrada molt escoltar la teva germana amb aquest pel que té Roger. Com el Roger.
Tots
els Rogers. Ara estan de moda els Rogers.
No, això no és.
Estan de sellar. Ah, sí, bé. Bé, però les teves germanes pels Rogers.
No, bé, però és que bé, no té res a veure. Ai, imagina't.
Molt bé, ja me'n vaig.
La Montbernat, moltíssimes gràcies. Adiós, senyora,
bona pel programa.
Sí, aquí és la ràdio, com li deies?
La ràdio de Baleares. Estava aquí de vora, ja d'anar al Riera, encara. Jo tenia la cosina que vivia just davant, ja d'anar al Riera.
No.
Es levanten els cons... No, passat els cons...
No, el que deis ja no és allà i... Bé, és igual. Deixeu anar. A l'art de treballar els escalons. Bueno, mireu, en Espous i Cisternes, ahí viu un personatge fantàstic. Un personatge de llegenda que fa por, especialment en els més petits. És na Maria Enganxa.
Ja. I la Maria Enganxa, que té la mà peluda de la Maria Enganxa, que surt amb un ganxo i t'enganxa. Ah, que te faig por.
Jo me feia una porada. Somiava na Maria Enganxa.
Na Maria Enganxa, jo visc a les pous i les cisternes. I quan se traca qualcú, jo l'enganxa amb un ganxo, se m'ha peluda de la Maria Enganxa. Però si qualcú aconsegueix treure'm de fora, me convertes com una princesa molt guapa.
Quina porada, Déu.
Que tal?
Jo me pensava en Maria Enganxa, era una dona d'aigua que vivia dins la font de Santa Margalida.
No, això és una altra, això és una altra. No confonguis. De Maria Enganxa, és un ganxa amb una mà plena d'un ganxa.
A mi me faig molta por, Maria Enganxa, jo.
La veritat és que són coses extraordinàries.
Jo hi somiava molt, de menut.
Hi somiaves molt.
Teníem dues cisternes aquí nostra.
Sí. I hi havia
una
Maria Enganxa.
Bon Jesús.
Jo el que no entenia com la Maria Enganxa existia a cada casa. Jo dic, si a casa nostra en tenim una, com és possible que a casa veïnat n'hi hagi una altra?
L'explicació és que... era una dona d'aigua.
Una dona d'aigua.
En teoria.
Sí.
I de fet n'hi ha moltes de dones d'aigua. Per exemple, les nàiades de la mitologia grega.
Sí, per exemple, les nàiades, no?
Les nàiades.
Precioses que surten d'aquesta aigua.
Ah, ja som una dona d'aigua. I ara te contaré uns acudits sobre aigua. Una persona demana una donació per una piscina i li donen
un poal d'aigua. Quin acudit més dolent, que sí. Com se diu en anglès? Un mos va caure a l'aigua i se va ofegar. The cat catapum in the water, gluc gluc, and not more, miau miau. Ai, com diuen en castellà? Agua que no has de beber. Patada en los Perdó.
Si no rima.
No, no rima, és igual. Les gloses vostres tampoc. I quan el riu suena és que... Agua... No corre perquè està seco.
Jo deia... Que...
Mare meva, quins acudits més dolents que dona aquesta dona d'aigua. Quines coses, eh?
A qui en madruga, amanece más temprano.
Clar, això és vera.
Això sí que
o qui en malanda, que se compre un gueato.
Mira, com que és ràdio, tot
aunque
és possible.
Aunque la mona se vista de seda, chita, chimpancé
para la boca del
de Tarzán.
Para no la, la boca del burro.
Exactament. Sí, qui en malanda, pan come.
Adiós rogando.
Sí, sí. I buenas son tortas.
No, a mi és que a mi m'agrada dime con quién vas y te diré cuántos sois.
És vera, això és vera.
Perquè, clar, sí. Voy con mi primo y con mi padre, sois tres.
És vera.
No falla.
No falla,
Al pan, pan tot i a l'agua. A la ràdio tot és possible.
Sí, és vera.
Anem a recuperar durant 2 segons.
D'acord.
El senyor Ponset, don Eduard Ponset, bon...
Buenos días, Perdona que hablo en castellano, pero es que así me entienden las personas. Estoy contento de que el agua sea el tema de este maravilloso programa, porque el H2O son 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno que forman la molécula más estable. Fíjese usted, señor Noguera, que es tan estable que todos quieren ser como el agua y a través de los enlaces de Van der Waals, pues formar las moléculas. Y esto es fantástico.
Señor Ponset, me sap greu interrompre-lo, però és que està entrant en l'ureta. Està entrant en l'ureta?
Ja estic aquí.
Has tornat dos tiranosaurios.
Sí, perquè ara venen els deportes. I quan venen els deportes,
Venga, que m'ho han d'anar.
Un, dos, tres.